a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 11 minuts, segona hora d'aquest matí nosaltres, del primer matí nosaltres de la temporada, dilluns 6 d'octubre. En aquesta temporada també, en principi els primers dimecres de cada mes, tindrem el nostre habitual espai dedicat al parc natural del Garraf. Avui, excepcionalment, aquesta és una setmana també molt carregada de coses, començarem el primer dilluns del mes d'octubre. En Joan Totosaus conversa amb un dels especialistes del parc.
Doncs, començat el mes d'octubre, un cop més hem de parlar amb la gent del parc del Garraf. Ha passat ja durant tot l'estiu, hem passat ja la temporada d'incendis, on doncs hem pogut gaudir del fet que doncs no hagi hagut de lamentar doncs cap incidència destacable, i comença doncs l'altra part, l'altra temporada, la temporada de tardor-hivern, on comencen les activitats que proposa la gent del Parc del Garraf. I per parlar d'aquestes activitats, i concretament del que és el programa estrella d'aquestes activitats, que és el Viu al Parc, tenim el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Parc del Garraf, el senyor Josep Canals. Josep Canals, bon dia.
Hola, bon dia.
El Viu al Parc arriba a la 15a edició, llegim, no?
Sí, fa 15 anys que va començar aquest projecte, i durant aquests anys doncs s'ha anat consolidant i ha anat incrementant la participació dels diferents municipis, i alhora esdevé ara un programa on apleguem tot tipus d'activitats, sobretot les relacionades amb l'espai o relacionades amb la natura, que es fa a l'entorn del massís del Garraf.
Uh-huh. Va néixer aquí, el Viu al Parc? Va néixer al Garraf?
No, el primer programa, m'imagino per on vas, el primer programa que va desenvolupar la Diputació de Barcelona amb temes de Viu al Parc va néixer a Sant Llorenç, al Parc de Sant Llorenç. Uh-huh. I el que passa és que sí que el Garraf va ser, si no recordo malament, el segon o el tercer parc que s'hi va afegir.
Uh-huh. El fet que porti 15 edicions vol dir que està, per una banda, imaginem, plenament consolidat, i per altra banda que funciona, és a dir, que hi ha un cert seguiment de les activitats que es proposen.
Sí, l'èxit o l'acceptació per part dels veïns, de la població dels municipis que conformen el parc, jo crec que és molt acceptable. Amb els anys algun tipus d'espectacle s'ha anat deixant de banda, o s'ha potenciat algun altre que ens semblava que tenia més ressò. Però bueno, també assumim que una part dels espectacles són els que a nosaltres ens sembla que poden aportar un altre punt de vista o donar un altre coneixement de l'espai, i aquests els mantenim i intentem també potenciar-los. Vull dir, tampoc no anem a fer grans concerts de masses, que no és tampoc l'objectiu del programa.
Uh-huh. Perquè a qui va adreçat el Viu al Parc?
El Viu al Parc, en origen, i de fet és el que es manté com a filosofia, és apropar les activitats, el coneixement entre les persones d'una banda i de l'altra del massís. Uh-huh. Vulguem que no, suposo que la majoria de ciutadans reconeixeríem que les muntanyes en certa mesura són un límit, i fa que, doncs, que la banda de mar tingui més relació entre els pobles veïns, que també tenen la mateixa realitat de la costa, i la part potser més interior, les valls interiors, etc. Que cada territori doncs té la seva dinàmica, per això es conformen de fet les comarques i les capitals de comarca, els antics mercats, etc. Aleshores, per nosaltres com a gestors del parc, i perquè hi tenim relació des del mig de la muntanya amb tots els municipis, i que en definitiva també comparteixen una certa realitat aquests municipis de l'entorn de la muntanya, ens va semblar doncs que podíem agrupar en un mateix programa activitats dels municipis, i també nosaltres a més afegir una quantitat, uns determinats actes, per donar aquest valor, aquesta diferència de programació amb altres iniciatives que ja tenen els diferents municipis.
Uh-huh. És a dir, que hi ha per una banda activitats en els municipis que envolten el parc, activitats que o ja es desenvolupaven o en fórmules similars ja tenien lloc, i per altra banda activitats específicament dissenyades per la direcció del parc, doncs per poder també atraure en certa mesura la gent d'aquests municipis.
Sí, sí, aquesta és la filosofia dels actes centrals del Viu al Parc. Són els actes que Alguna vegada són en algun municipi, altres vegades són en algun equipament o dins més l'entorn natural, més dins el que seria el límit del parc del Garraf.
Perquè aquests actes, diguem, quines directrius segueixen? Per on, què es busca quan es programen els actes del Viu al Parc?
Una mica el que he comentat, donar a conèixer l'activitat d'una banda de la muntanya als veïns de l'altra part. A vegades no són específicament activitats molt desvinculades de... És a dir, que són activitats que ja pròpiament aquells ajuntaments, municipis, ja programarien. I altres s'apleguen en aquest mateix programa activitats com són excursions, a tallers, coses ja vinculades més amb la... amb la muntanya, amb la natura, i a més els programes, els actes centrals del parc, del Viu al Parc.
Perquè el públic, aquest públic es va repetint, és més o menys el mateix, va variant molt, és públic que procedeix específicament dels municipis que envolten el parc, o bé molta gent de fora, comarques de Barcelona, etc. Com?
Majoritàriament és públic del mateix municipi i de l'entorn. Sí, de l'altra banda, el que nosaltres la nostra pretensió, no? L'objectiu una mica del programa Viu al Parc. Però també per la difusió que es fa, també ve públic de fora, visitants que poden haver agafat un fulletó, tenen coneixement a través de la web d'aquestes activitats i poden venir de Barcelona, de Vilafranca, de municipis que no formen part del parc.
No és mai activitats que generin públic multitudinari, pel que comentava en Josep Canals fa un moment, no? Perquè no interessa tampoc que vinguin munions de gent.
Pròpiament els actes del Viu al Parc, no. El que sí que pot passar que en el programa algun ajuntament proposi alguna activitat que sigui més de caire lúdic, festiu, que admeti doncs un concert per joves, etc., se m'acut ara. Doncs per la naturalesa d'aquest tipus d'activitats sí que seria una activitat més multitudinària. Però també seria una activitat en el propi municipi. El que faria el programa del Viu al Parc seria fer-ne ressò i contribuir a la seva difusió.
Doncs anem concretant en què consisteix el Viu al Parc d'aquesta temporada.
El Viu al Parc d'aquesta temporada repeteix una mica els anteriors, amb els diferents actes que més o menys per aquestes dates programen els ajuntaments, i també amb els que el programa del Viu al Parc destaca com a actes centrals. Per exemple, la nit d'estels a Can Grau. L'equipament, l'Escola de Natura de Can Grau, segur que molts dels veïns la coneixen, el terme d'Olivella, programa el divendres 7 de novembre l'observació d'estels. Aleshores també hi ha la Festa Major del Parc, que és el diumenge 9 de novembre al Castell d'Olèrdola. L'any passat també va ser Olèrdola. Em sembla que l'any passat va ser el primer any. O el segon, perdó. L'any passat devia ser el segon. L'entorn és molt bonic i va tenir molt ressò i serà el tercer any, si no em recordo malament, que es repeteix.
Precisament que, si no vaig errat, l'església d'Olèrdola ha estat acabada de restaurar fa poc o s'han fet actuacions a la zona d'Olèrdola darrerament?
Sí, bé, el castell d'Olèrdola és un jaciment molt important i es van desenvolupant diferents campanyes de recuperació, d'estudi, de consolidació de les restes. Però en concret, em sembla que són treballs que han durat 2 anys, s'ha restaurat, primer s'ha excavat l'església per veure quina informació històrica sortia, primer dels seus fonaments i de les diferents fases constructives, i darrerament van concloure els treballs de consolidació del temple i em sembla que va ser el cap de setmana del 2021 que es va fer de setembre, que es va fer la presentació, la inauguració no del temple, que té més de 1000 anys lògicament, la inauguració dels treballs de recuperació.
Entenc pel que està comentant ara en Josep Canals que el Viu al Parc no és exclusiu del Parc del Garraf, sinó que també inclouria els altres dos parcs que aquí toquen, no? Que serien Olèrdola i Foix.
Sí, he anat parlant del massís del Garraf per incloure també el Parc del Garraf i el Parc del Foix. D'aquesta manera pensem que acaba de tenir una mica més de cos aquest programa perquè de fet comparteixen un àmbit molt proper.
Sí, són els tres parcs de l'àmbit més sud, més septentrional de la xarxa de parcs de la Diputació.
Sí, de l'extrem final de la Serralada Litoral. Sí.
Doncs comentàvem, comença el programa amb la nit d'estels?
No, el programa va començar... Anem tard, escolta'm.
Anem tard.
Anem tard, perquè el programa ja va començar a mitjan setembre, o a principi de setembre amb alguna exposició, però vaja, els actes es van començar a programar des de... o recull l'acte, el programa, els actes ja de mig setembre en endavant. És a dir, que ara ja està plenament en funcionament i dura fins a final de novembre.
D'acord. Que a finals de novembre és quan hi ha aquesta festa major del parc...
A mig novembre. La festa major del parc... és el 9 de novembre, a quarts d'11, al Castell d'Olèrdola.
I en què consisteix la Festa Major? Això crida l'atenció.
Sí, és un seguit d'actes... potser aquest és un dels dies que va més adreçat al públic familiar, tenint en compte que poden venir amb canalla. Hi ha una mica d'activitat infantil, hi ha uns tallers per adults i nens, i la visita comentada del castell, etc.
D'acord, és a dir que una miqueta de tot, hi ha gegants, hi ha música, hi ha una miqueta de tot.
Sí, he comentat la jornada de portes obertes, de quarts d'11 hi ha el taller de titelles, un món ple de colors, a càrrec de Nona Humbert i jocs de la companyia Catacrac.
És a dir, és molt adreçat també al que comentaves, públic familiar, públic infantil,
sí.
Doncs que pugui tenir un dia de lleure, un dia d'esbarjo en l'entorn natural d'Olèrdola.
Exactament, fins al migdia es van succeint diferents activitats, tallers, i acaba potser, acaba amb el teatre familiar a quarts d'una, a tres quarts d'una, els viatges de la Lilian, a càrrec de la companyia Tanaka Teatre.
Això recordem una altra vegada el dia...
El dia 9 de novembre, diumenge.
El diumenge 9 de novembre tindrà lloc doncs aquesta festa major del parc, que és el parc del Garraf, Olèrdola i el Foix. Però què més podem destacar d'aquest Viu al Parc, comentàvem? Hi ha el tema de la Nit d'Estels, que ja porta alguns anys portant-se a terme i probablement amb una certa expectació per part dels afeccionats a l'astronomia.
Aficionats a l'astronomia i també públic en general. L'activitat aquesta està adreçada a tot tipus de públic. Evidentment, els especialistes hi poden anar-hi, però qui potser en traurà més profit serà per les persones que tot just s'interessen per aquest tema, perquè comença a les 7 l'observació amb una petita xerrada teòrica sobre el que s'anirà a veure. En aquella època hi haurà Venus, es podrà veure el planeta Venus, i potser Júpiter en els seus últims dies, perquè s'està acostant molt al Sol a l'hora de la posta, no sé, està molt al límit, podria ser. I si hi hagués lluna, per exemple, si això volen mirar-ho els oients, si hi ha lluna creixent, en quart creixent és quan la lluna és al cel durant el dia, i es podrà veure a aquesta hora. Si és quart creixent, a partir de la lluna plena, llavors la lluna plena surt tot just per l'horitzó de llevant a mitjanit, més o menys, llavors depèn de la durada i de les ganes que tinguin els visitants de voler-s'hi quedar, amb lluna plena encara es pot veure, però tard a la nit. Ja.
L'equipament de l'Observatori Astronòmic de Can Grau està funcionant? Ho gestiona una entitat, oi?
Sí, és un equipament, com molts altres del parc, gestionats amb concessió administrativa, a través d'una empresa que va presentar una licitació, és a dir, que és una certa gestió privada d'un equipament públic. Això permet, doncs, tenir més flexibilitat d'horaris i potser trobar aquelles persones que poden desenvolupar l'activitat amb garanties i amb satisfacció del visitant. Aleshores, és un observatori que programa durant l'any diferents sessions d'observació dins del seu programa, i una d'aquestes sessions l'hem posat aquí, o vaja, ens la fa expressament per aquest tipus de públic, que serà més general. Les que programa durant l'any poden ser també d'introducció, aleshores va adreçada igualment a públic en general, i si no, van ja específicament, doncs, un dia el dediquen a comptar nebuloses, un altre dia a comptar galàxies, no? Això cada... l'afició a l'astronomia sembla que només sigui mirar per l'ullera al cel, però comprèn molts altres àmbits i sé que durant l'any doncs van fent diferents activitats.
Perquè allà hi ha un telescopi.
Hi ha una cúpula, es va construir una cúpula astronòmica, quan passem per la carretera entre Nant d'Olivella, Sitja, Castelldefels, per Plana Novella es pot veure.
És a l'annex de Can Grau.
Sí, sí, és Cal Tòfol, que queda com una antiga masoveria, una antiga vivenda relacionada amb la casa. I llavors allà hi ha un parell de telescopis, N'hi ha un que és el que està centrat en la cúpula, i llavors quan hi ha aquest tipus d'activitat a vegades es posen, depenent del públic que es prevegi, es posen altres, altres
aparells
per veure les estrelles. Sí.
Doncs ja hem comentat dues de les activitats, dues de les activitats centrals d'aquest Viu al Parc al Garraf, la Festa Major i també aquesta observació dels estels a Can Grau. Què més podem destacar?
Llavors podem destacar la poesia als parcs, que el Parc d'Olèrdola és el 19 d'octubre, diumenge, a les 12 del migdia. El Parc del Foix és el 16 de novembre, també són en diumenge a les 12 del migdia, i el Parc del Garraf, el 23 de novembre.
Això de la poesia als parcs té el seu públic, també?
Sí, sí, sí. No, segurament no serà l'acte més multitudinari de tot el programa, però també ens sembla que és un d'aquests actes que per la seva qualitat i pel que poden aportar al visitant, de no només venir a la muntanya a treure un rendiment del coneixement o del gaudi de la natura, sinó també doncs, de trobar aquell espai relacionat amb la cultura, amb la literatura. A vegades se seleccionen textos centrats en la muntanya, altres vegades no, altres, molt sovint són textos relacionats això sí amb la natura. Creiem que també té el seu públic i pot tenir el seu interès.
És a dir, és diferent escoltar poesia doncs, en una biblioteca que escoltar poesia doncs, en un entorn natural.
Sens dubte, sí, sí. És una altra predisposició que ens podem trobar en aquell moment per gaudir-ne.
De fet, si no vaig errat, fins i tot això s'enregistren, aquestes declamacions de poesia dels mateixos autors, i es pengen després a la web de la Diputació. És a dir, que qui vulgui consultar aquests recitals de poesia ho pot fer a la web, a internet.
Exactament. Fa 2 o 3 anys, o 4 ja, si no m'equivoco, que es fan aquest tipus d'acte, i s'han anat penjant des del principi aquestes sessions literàries, que també, que a més a més ja dic literàries en un sentit ampli, perquè també hi ha rutes literàries que promocionades pels parcs en altres èpoques, per això no coincideix aquí amb el programa del Viu al Parc, i que també poden trobar a la web.
Els poetes van variant?
Els poetes van variant, però més o menys sempre són els mateixos.
A veure, aquí hi ha un complet fulletó, a part que poden trobar tota la informació a la pàgina web de la Diputació, del Parc del Garraf, de la Diputació, que és més o menys senzill arribar-hi, tot i que no és l'adreça més senzilla, ho hem dit més d'una vegada, www.diva.cat/parcsn, de parcs naturals, i aleshores allà els apareix el llistat de tots els parcs de que gestiona la Diputació de Barcelona, i un d'ells doncs és el Garraf. Per tant, doncs, per accedir a l'adreça, al moment, a l'hora, a la manera d'accedir als llocs de les activitats que es desenvolupen en el programa Viu al Parc, doncs la manera més senzilla és a través de la pàgina web, o si no, doncs d'un fulletó que ha editat la mateixa Diputació.
I que trobaran a tots els punts d'informació del parc i també als ajuntaments, sobretot a les oficines d'informació del voltant del parc.
Exacte, aquí per exemple, doncs a l'oficina de turisme de l'Oasis.
Exacte. Concretament em parlaves de la intervenció dels poetes, el 19 d'octubre a Olèrdola, al conjunt al castell, hi haurà els poetes Sílvia Amigó i Rosa Bonet. Aleshores, al Parc del Foix, la poesia al parc serà el 16 de novembre, com he comentat, a càrrec dels poetes Santi Borrell i Eduard Carmona, i la poesia als parcs, al Parc del Garraf, serà a Vallgrassa, a les 12 del migdia, recordo, a càrrec de David Jou i Vinyet Panyella.
És a dir, que en el cas del Parc del Garraf, dos autors sitgetans que seran... No, la Vinyet Panyella em sembla que en algun cas ja també havia participat,
sí,
prèviament.
Sí, sí.
No sé si en David Jou, però...
No ho recordo.
Em sembla
no
que David Jou potser no, però Vinyet Panyella sí. Per tant, doncs, tornem a repetir dia i hora en el cas del Garraf.
El Garraf serà a Vallgrassa a les 12 del migdia, el diumenge 23 de novembre.
El diumenge 23 de novembre, a les 12 del migdia, doncs, Vinyet Panyella, David Jou i un... Doncs, no direm allò del marc incomparable, però sí com a mínim un marc curiós per escoltar la poesia d'aquests dos autors sitgetans, doncs, que anteriorment doncs, els hem pogut escoltar a vegades al Cau Ferrat, a vegades a la biblioteca, però clar, allò a Vallgrassa, això sí, l'únic problema és que s'han de desplaçar fins a Vallgràcia, ben bé 12 o 14 quilòmetres d'aquí allà, però...
Alguns hi aniran a peu, eh?
Alguns hi van a peu i tot.
Alguns sí, alguns sí. O deixen el cotxe, no hi arriben del tot, i aprofiten el matí, com que tu pones molt d'hora, doncs, per fer una estirada, estirar les cames.
Correcte, doncs ja ho saben. A veure, hi ha una manera molt senzilla d'anar, ja podem oferir aquí la xuleta, que és anar amb cotxe fins a la zona de més o menys de Can Planes, deixar el cotxe per allà a prop de Can Planes, i aleshores d'allà fins al coll de Vallgrassa, hi ha un senderó qui puja i Vallgrassa, doncs queda al fons de la vall. És un petit suggeriment. Però més enllà d'això, una altra de les activitats del Viu al Parc, per tant, seria la poesia als parcs. Tindríem alguna cosa més encara del programa?
Sí, m'agradaria destacar el concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Oler, Dolor i Foix, que organitza el grup de fotografia experimental de Castelldefels. Aquest any és la 14a edició, i també trobaran les bases en el programa, aquest programa que hem comentat, que poden trobar els punts d'informació, i a la web també hi ha la informació. Pensem que és una bona excusa per sortir a la muntanya i fer una activitat que no suposa en perill, si es fa amb responsabilitat, cap problema per la conservació de la natura, i en canvi té un resultat molt satisfactori, que és poder veure aquestes fotos ampliades, i si s'animen i en surt alguna de ben guapa, doncs els animem a participar al concurs.
Fotografies de qualsevol tipus, de fauna, de flora?
Es valoren les vinculades amb el paisatge, fauna i flora.
A veure, el Garraf és un lloc estètic per poder fer fotografies, i per tant, doncs, a partir d'aquí, la imaginació del fotògraf, també les ganes de matinar o d'anar-se'n al llit tard, si volen buscar els efectes més espectaculars de la llum, doncs també ho poden trobar.
Concretament, les bases del programa diu qualsevol aspecte del parc del Garraf, del parc d'Olèrdola i del Foix. El límit, si em permets, el límit de presentació d'obres, així punxo una mica els oients i tenen temps per fer-ho, es poden preparar, és el dia 25 de novembre, al Casal de Cultura de Castelldefels, abans de les 8 del vespre.
D'acord, és a dir que fins al 25 de novembre tenen l'oportunitat de presentar fotografies en un format, bé, les bases ho explica tot sencer, de com s'han de presentar, etcètera, etcètera, no els cansarem llegint-lo, però fins al 25 de novembre fotografies de qualsevol aspecte dels parcs de Garraf, Oler, Dolor i Foix, en aquest concurs que organitza...
El grup experimental... No ho voldria dir malament. Grup de fotografia experimental de Castelldefels. Només deixa'm fer un incís, perquè cada vegada més sovintegen els concursos de fotografia que ja són digitals, i aleshores pots portar les obres en format digital. Aquest és la fotografia pot ser digital d'origen, però s'ha de presentar sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 centímetres.
És a dir, com es feien habitualment antigament els concursos de fotografia.
Exactament.
Doncs ja ho saben, una altra de les opcions de l'Viu al Parc, en aquest cas un concurs de fotografia. Tenim algun tema més per destacar encara?
Aquests serien els aspectes més genèrics, més centrals del Viu al Parc, i sí que hi ha una activitat que cada any sortia al programa de Viu al Parc, i aquest any ens ha passat per alt, no ens ha passat per alt, vaja, el tema és de tancar l'edició del fulletó, que es fa just tornar de vacances, no va poder-ho recollir perquè s'havia d'acabar de lligar algun aspecte, que és la bicicletada de Jafre, que surt d'Olivella de cada any. Cada any és una activitat que es fa, que aquest any, si molts dels oients, que és una activitat que té força èxit i força repercussió aquí a l'entorn del massís, aquest any no trobaran en el programa.
No estarà en el programa, però es fa igualment.
Es fa igualment, exactament.
Que, si no recordo malament, acostumava a ser sempre el darrer diumenge d'octubre, aproximadament.
No recordo aquesta regularitat. El que sí que tinc és l'última hora, el que sí que tinc és la confirmació de la data, que és el 16 de novembre.
El 16 de novembre.
De novembre.
D'acord, doncs aleshores sí. No hem dit res.
Aquest any és el 16 de novembre, a les 9 del matí a Olivella.
A Olivella, que fan un recorregut, doncs ja ho saben, no és competitiu, si no recordo malament.
No, és una activitat més de caire lúdic que no pas competitiva.
Tot i que hi ha sempre doncs, els malalts de la bicicleta de muntanya que aniran doncs, a suar-la, però més enllà d'això, saben que hi poden participar. És un recorregut, en principi, adaptat, senzill, no hi ha problema per qui doncs, pugui practiqui amb una certa regularitat l'afició a la bicicleta de muntanya pel Garraf.
Si no recordo malament, són uns 20 quilòmetres de camins, se'n van, és el recorregut de l'any passat, els que l'hagin fet serà el mateix recorregut, així es podran alguns tenir alguna referència. Se'n va cap a Santa Susana, cap al terme d'Avinyonet del Penedès, i llavors retorna cap a Olivella. Recordo també que els participants són obsequiats amb una samarreta i una botifarrada.
D'acord, la botifarrada és molt important sempre per aquest tipus d'activitats, per... sí, no, a més, allò quan acabes, doncs també pot venir de gust. No està en el programa, però també, com altres anys hi estava, i si no està en el programa és per qüestions, suposem, de tancament d'agenda i d'activitats, etc. Doncs la bicicletada popular que organitza Jafre Natura, recordem en la data, el 16 de novembre. Doncs aquesta és l'altra de les activitats. Ens en quedaria alguna pendent del Viu al Parc?
Si et sembla, per no cansar tampoc els oients, destacaria els actes d'avui i fins al cap de setmana. Avui hi ha la inauguració de l'exposició de l'Associació per les Nacions Unides a Sant Pere de Ribes, 60 anys de drets humans. I també a Sant Pere de Ribes, a les 7 de la tarda, el passi d'Una veritat incòmoda, que presentarà Jordi Vigues. Ens aproparà el documental, el seu autor i l'abast del canvi climàtic, a la Biblioteca Josep Pla de Sant Pere de Ribes.
Són activitats que tenen lloc durant el programa Viu al Parc, doncs,
d'avui mateix. I aleshores, per exemple, el divendres destacaria a Sant Pere de Ribes també Contes per adults a la Biblioteca Manuel de Pedrolo, o a Gavà la inauguració el 2 d'octubre demà de Xavier Gosé de la Barcelona dels Quatre Gats al París Elegant.
Doncs, i encara en queda alguna?
El cap de setmana no recomano als veïns, als nostres oients, que no es perdin el cap de setmana ibèric al Castell d'Olèrdola, durant tot el cap de setmana. És un programa que forma part de la Ruta dels Ibers, és a dir, que ara potser farem anar fora del massís algun veí, però també segur que vindrà molta gent de fora. La Ruta dels Ibers és un programa que es fa sempre el primer cap de setmana d'octubre, que es va repetint, i que és una jornada de portes obertes a tots els jaciments que formen part d'aquesta Ruta dels Ibers, que són, de fet, els principals i els que avui són visitables, els que tenen algun tipus d'horari de visita, visites guiades, etc. Aquest any, doncs, aquest cap de setmana, recomanem aquesta visita, i el com a cosa extra, a part de poder visitar els jaciments, a les 11 de dissabte, el dissabte que ve a les 11, hi ha un taller que es titula L'estrany viatger i el seu mapa, que el reserva prèvia s'han d'adreçar al castell, al Museu d'Olèrdola.
Doncs tot això són activitats del Viu al Parc, aquestes són les més properes en les dates, però ja ho saben, cada setmana, que no diré cada dia, però gairebé cada dia, doncs tenen lloc activitats fins a finals de novembre en aquest programa, un programa que inicia el curs, podríem dir, d'activitats en els parcs de la Diputació, i en concret també en el parc del Garraf. Un moment, la tardor, al final de l'estiu, que m'imagino el Garraf nota un cert increment en el nombre de visitants, no?
Sí, la prudència estival fa que no pugi molts excursionistes, molts visitants per la calor, o aprofita de les hores del matí o del vespre, que també és cert que canvia una mica, tots canviem el costum, al migdia costa bastant, és millor anar-se a refrescar a la platja, això és evident, però sí que llavors quan ja passa l'estiu, comença la fresca, el canvia una mica el clima i dona més peu a que puguem pujar a la muntanya de dia, fer activitats com hem fet durant tot l'any, no? Les tornem a reemprendre a la tardor. Aquest any ja ha plogut una mica, ja deies tu que finalment el perill d'incendis gràcies a la primavera, que va ajudar força amb les pluges d'última hora de la primavera i que va ploure ja aquest mes de setembre, va començar a fer algun ruixat, hem passat un estiu molt, molt bo per als aspectes i també per aspectes naturals, no hi ha hagut incendis i les plantes han passat un bon estiu, penso, però encara és aviat pels bolets, De moment ha de continuar plovent una mica més si volem trobar bolets aquí a la muntanya.
De tota manera, si no recordo malament, d'altres anys, la freqüentació boletaire, especialment per les zones a prop de Can Grau, l'Avenc de l'Escarrat, etc., és enorme. Encara no deu haver començat, però Des del parc es pateix una miqueta per l'excessiva potser freqüentació que hi ha de boletaires a la cerca dels bolets.
Evidentment, quan tothom es posa d'acord a fer la mateixa activitat, és un problema poder racionalitzar-la, poder-la ordenar. I nosaltres el que voldríem és que els visitants cada dia, qualsevol hora que es plantegin de pujar, doncs, tinguin una visita agradable, no? Que tinguin una visita confortable. Tampoc no vull amagar el que és obvi, que sí que evidentment quan tothom decideix els mateixos dies, perquè és quan surten els bolets, anar als mateixos llocs, hi ha problemes evidentment de trànsit, problemes de fins i tot de qualitat de la visita, perquè no pares de sentir els crits del veí, el del veí de més enllà, potser també hi ha una mica més d'increment de deixalles, perquè és la minoria, però sí que passa, és cert. Nosaltres des del parc, per evitar tots aquests problemes, perquè en som conscients, els coneixem de molts anys, tenim un dispositiu de persones que informen sobre la conveniència d'utilitzar una ruta, d'aparcar bé els cotxes, etc etc. El que es recomana sempre és sentit comú, no deixar els cotxes mal aparcats, no posar els cotxes fora de la pista, és a dir, que no la natura no és un lloc per aparcar el cotxe, si cas doncs hem de fer un tros més a peu, però deixem els cotxes en els llocs adequats, no aparcar davant de les cadenes per emergència, per qualsevol problema han d'estar lliures al pas, és com si fos un gual d'un poble o d'una ciutat, s'ha de respectar, és sagrat. Imaginem-nos que hi hagués qualsevol accident, que hagi de passar algun 4x4, els guardes o ambulàncies, que no limitéssim el moviment de les persones o d'algun veí que té l'accés a casa seva a través d'una cadena.
Hi ha més consciència darrerament o encara hi ha camí per córrer, sobretot en moments de boom, com per exemple la temporada boletaire?
Jo crec que sí, que avancem, malgrat que sempre el que es veu és el que no funciona. Uh-huh. Poden passar 1.000 persones, no llançar cap paper, però només que en passin 3 o 4 i en llencin algun, tindrem la impressió que tots els visitants són porcs. Jo crec que això no seria just, és el contrari, jo crec que hem millorat molt. Ara, evidentment, el que va en moto fent massa soroll, el que corre massa, el que tira papers, tots aquests són els que es veuen i els que molesten, i els que nosaltres des del parc intentem doncs donar la informació, procurar que tinguin una sensibilitat i de que entenguin que els seus actes són lliures, però que tampoc no poden anar en perjudici dels altres.
Per buscar bolets es perjudica el bosc? Si molta gent entra, perquè clar, el bolet no està al costat del camí.
M'agafo literalment el que has dit, per buscar bolets no és cap problema. El problema seria collir-los i collir-los malament.
D'acord.
De fet, un joc de paraules, una petita broma. Podríem estar buscant bolets fins i tot i xafant massa la muntanya, i quan no només som nosaltres sinó que al darrere nostre o al davant nostre hi passa molta gent, també seria un problema. De fet, sentit comú, respectem la natura, mai gratar el terra, mai. Els bons boletaires, precisament per allà on ha passat un bon boletaire, quasi bé que és impossible saber què hi ha passat, perquè fins i tot té la prudència de tapar el tall del rovelló, perquè el del darrere no, i perquè a més si s'ha aixecat una mica la molsa o les herbes, doncs tornar-ho a deixar exactament com ho ha trobat. Jo crec que aquestes són les recomanacions que hauria de seguir tothom.
I que els bons boletaires segueixen, i diguem que els que s'han afegit darrerament aquesta moda, doncs alguns encara ho han d'acabar d'aprendre. Però probablement això, l'inici de la temporada boletaire, marca aquest inici o aquest increment important de freqüentació de l'ús públic del parc.
Sí, primer les temperatures, el deixar de fer calor torna a pujar gent, i el màxim serà, si aquest any acompanya la meteorologia i continua plovent, serà l'època dels bolets, lògicament, sí.
És allò que diuen, entre 15 i 20 dies després d'haver plogut, ara, bé, potser faltarien un parell de setmanes, no?
Sí, però a vegades amb una sola pluja no és suficient. Sí, suposo que sí, que realment serien 3 setmanes, per l'experiència que tinc i pel que també he après dels avis, no? Sí que potser són màxim un mes des de la primera pluja. Sí, continua plovent. Si fa una pluja, per molt bona que sigui, però llavors continua fent calor, fa vent i no acompanyen les temperatures, no sortiran més bolets. Ara, si he fet una pluja més o menys important, continua el temps humit, va fent algun ruixadet, sí que al cap d'un mes, 3 setmanes, poden sortir bolets.
Doncs ja ho sabeu, boletaires, és una altra de les opcions per acostar-se al parc. I ja que tenim aquí a Josep Canals, també un altre dels temes que hem vist, i precisament hem rebut el butlletí al newsletter de la Diputació de Barcelona, i ho hem vist perquè de fet ja fa uns quants dies que hi està penjat. La Diputació de Barcelona o concretament la gestió del parc del Garraf, està refint el pla d'ús públic de... no exactament, i com jo estic aquí explicant la història i probablement no l'estic explicant correctament, doncs m'aturo aquí i que ens ho expliqui ell mateix, Josep.
El pla d'ús públic és un document nou. Uh-huh. És un document que s'elabora nou, sobretot seguint les indicacions que la legislació i l'experiència de gestió estan recomanant o fins i tot obligant en segons quins espais naturals.
D'acord, és a dir, no hi havia pla d'ús públic, sinó que simplement hi ha el pla, la normativa base que implica la gestió del parc del Garraf, però un pla d'ús públic no s'havia fet.
No, un pla d'ús públic és un document que ha de recollir tots aquells usos compatibles, però que d'alguna manera s'han de regular o que es poden regular per continuar, per assolir els objectius del parc. Uh-huh. El manteniment de la natura, el desenvolupament socioeconòmic de l'entorn del parc, etc. Aleshores, aquest document ja sí que fa dies que hi estem treballant. Hi ha una empresa contractada que ens dona suport, que és La Bola, que fins ara el que ha fet sobretot és recollir informació, fer una mica d'anàlisi i diagnosi, i ja ho hem presentat als ajuntaments. Els ajuntaments han fet les seves aportacions, que jo crec que ha sigut per enriquir el text i per també adaptar-lo a la realitat. Aleshores, en aquesta fase que ja s'ha donat coneixement en els ajuntaments i que els ajuntaments també han pogut aportar la seva visió, el que queda ara és donar-ho a conèixer a la societat, i això ho farem a través de les entitats que estan vinculades a l'espai, des dels caçadors, des de les agrupacions de defensa de la natura, tot tipus d'activitats, d'entitats, perdó, que desenvolupen activitats relacionades amb el medi. Mm. Hem demanat als ajuntaments el seu ajut per tal de que ens facin arribar el llistat d'entitats del municipi i nosaltres convocarem totes les entitats que ens recomani els ajuntaments. Aleshores, nosaltres presentarem aquest document, se'ls explicarà i també esperarem rebre les aportacions de la societat civil.
Mm-hmm. A veure, a partir d'aquí es plantegen diverses qüestions. La primera, sense un pla d'ús públic, com es gestionava l'ús públic?
Hi era, però no formava part d'un document. O sigui, sí que hi havia unes directrius a seguir, uns objectius, els del parc, hi havia programes d'educació ambiental, programa d'ús públic, dins de la gestió pròpiament del parc. Ara representa que tenim un document paral·lel al que és pròpiament el document, el programa de gestió del parc, que fa referència a l'ús públic i s'intensifica. Ha tingut, com he dit, un període d'informació interna nostra, de captar informació, un període d'anàlisi, i sobre això nosaltres estem treballant. És a dir, que també hem fet l'esforç de veure com estàvem gestionant l'ús públic fins ara, de tenir tota la informació possible del territori i incrementar l'eficàcia d'aquesta gestió. Això és el que pretén el pla d'ús públic.
I aleshores, quin és l'objectiu final que es persegueix amb un pla d'ús públic? És a dir, quines són les directrius bàsiques que marca el pla d'ús públic, que està encara en elaboració i probablement hi ha serrells que encara acabaran canviant, però la base, que suposem que la base no canviarà, quina és?
Els objectius bàsics del parc són, que és a dir, la difusió, donar a conèixer els valors naturals i patrimonials de l'entorn, un ús compatible amb la conservació de l'espai i també el desenvolupament socioeconòmic del territori. És a dir, que hi haurà activitats que algunes empreses, algunes associacions o alguns particulars en poden treure un ús econòmic, perquè no és una activitat que sigui perjudicial del parc. No va en contra de la conservació. Sabem que podem fer, per exemple, un itinerari de natura per un entorn, que si no el repetim cada hora, si el repetim cada cap de setmana, o el anem variant i el repetim una vegada a l'any, fins i tot, doncs no seria gens incompatible, al contrari, totalment acceptable, i donaria i aconseguiríem dos aspectes. Per una banda, donar a conèixer la natura, que és un dels objectius del parc, i l'altre, doncs, revertiríem un benefici per aquella empresa que està donant aquest servei a la població.
Uh-huh. Per tant, el pla d'ús públic proposaria allò que aquelles accions, aquelles actuacions que serien convenients pels objectius que persegueix en si el parc per la seva gestió, i per altra banda, suposem, desaconsellaria tot allò que no es pugui fer perquè, doncs, per la consecució d'aquests mateixos objectius.
Exactament, sí, d'una banda es destaquen els que són més compatibles amb l'entorn, n'hi haurà alguns que no seran tan compatibles, però que es poden admetre, que la legislació vigent els permet, però que també també indica que potser alguns s'han de regular. Uh-huh. I amb això el pla d'ús públic doncs, també s'hi posa, amb la regulació d'aquestes activitats.
La regulació, per exemple, de l'escalada?
La regulació de l'escalada ja és un tema, de fet, que es havia iniciat allò que deies tu. Uh-huh. I com gestionàveu abans del pla d'ús públic? Doncs mira, és un bon exemple. La regulació de l'escalada ja fa temps que s'han tingut contactes amb la federació i amb grups d'escalada local per tal de no posar en perill en concret la nidificació d'una espècie protegida que està catalogada com a espècie vermella en alguns catàlegs, és a dir, una espècie en perill d'extinció, que és l'àliga perdiguera. Uh-huh. En el Garraf hi ha dos nius, en l'entorn del massís del Garraf hi ha 3 o 4 o 5 nius, no ho recordo exactament, i és molt important mantenir aquests nius i si a la llarga, a més, es pogués incrementar el nius, és a dir, que si l'espècie es va reproduint bé, els joves tornen d'aquí o d'allà o d'una altra part de Catalunya estableixen més nius, doncs seria òptim. Aquest és l'objectiu. Uh-huh. Aleshores, s'ha arribat a acords amb escaladors per potenciar l'escalada en certes parets, en certes zones, que ja tenien algunes una certa tradició i que no hi havia espècies protegides en la paret nidificant, i aleshores en aquestes doncs, s'hi pot escalar, en les altres no. És a dir, que el pla d'ús públic representa que això ja era pla d'ús públic d'abans, però no ho havíem dit així perquè no estava recollit tot en un sol document. Ara això ja està recollit en aquest document del pla d'ús públic, tot i que aprofitarem també el pla d'ús públic per acabar de concretar acords i veure l'eficàcia d'aquesta regulació de l'escalada.
Un altre aspecte, l'acampada.
L'acampada és prohibida en el parc del Garraf i així es continuarà sent-ho. Uh-huh. El que sí que s'admet és poder fer excursions per la muntanya sense necessitat de les tendes de campanya. És a dir, que si això és una regulació de fet general a tot Catalunya, si en algun moment...
El bivac, que es diu.
El bivac, si en algun moment algú està fent una travessa i necessita fer nit, doncs és innegable i no se li pot treure aquest dret. El que no es pot admetre són, com passa ara, i això amb el pla d'ús públic serà molt, molt escrupulós i queda molt ben recollit en el text, és confondre això amb botellons a la nit, perquè a vegades... grups de joves o no tan joves utilitzen la muntanya per passar una estona a la nit fent massa soroll i degenerant força escombraries a vegades, doncs això sí que queda molt clara la distinció.
Uh-huh. Perquè crida l'atenció això que no es pugui acampar, és a dir, quin mal fa una tenda de campanya? Això s'ha plantejat en la redacció d'aquest pla?
Sí, es va plantejar en el seu moment a l'hora de protegir aquest espai i d'altres. L'acampada genera problemes, és innegable. Uh-huh. Des del punt de vista de que hi ha un cert costum per part dels excursionistes que al voltant de la tenda fan una rasa, llavors si es fa en un camp de cultiu, és un camp de cultiu que no s'hi pot acampar, allà no seria greu perquè un camp de cultiu ja es llaura prou, però si això es fa en un prat, doncs els prats necessiten precisament aquesta terra quieta i només ser pasturada. Hi ha espècies que en el moment que llaurem o arrenquem la terra deixen de o triguen molts anys a recuperar les seves poblacions. Parlem d'orquídies, parlem de certes bulboses, etc. Aleshores també l'acampada genera molts problemes de convivència entre els veïns i també de presència de residus. Per tot plegat, i com que es va considerar que l'entorn dels parcs naturals també hi ha una oferta de càmpings, no va semblar que aquest fos un problema per donar a conèixer la muntanya la impossibilitat d'acampar.
D'acord, és a dir, no s'ha plantejat que habilitar espais específics per l'acampada.
En alguns parcs hi ha iniciativa per part de l'administració que els gestiona de fer uh-huh. càmpings, com és el Montseny o el Corredor, part del Corredor Montnegre. Uh-huh. Aquí el Garraf no. Pensem que seria fer la competència al sector privat, que en les immediacions, en els llocs propers al parc ja n'hi ha de càmpings.
Un altre aspecte que probablement haurà de regular l'ús públic, l'accés amb vehicles a motor.
La llei d'accés motoritzat és una eina per regular i el que fa el pla d'ús públic és recolzar-se sobre aquesta legislació.
D'acord.
A part d'això, hi ha unes pistes que s'admet l'ús de vehicles a motor, el pas amb vehicles de motor, siguin motos o cotxes, i n'hi haurà d'altres que no. Que no són pistes que són culs de sac, pistes que passen per llocs de nidificació, o senzillament que també hi ha indrets que ens està bé un ús trobem correcte un ús de l'excursionista i que els vehicles a motor ja tenen alternatives per passar, per anar d'una banda a l'altra. Aleshores, hi haurà pistes que quedaran tancades o ja estan tancades en l'actualitat.
Però una miqueta això s'ampliarà, és a dir, o no, pregunto.
Una mica. Alguna pista, com que també es comentava que s'ha fet tot l'esforç de documentació, d'anàlisi, etc., es veu l'oportunitat de tancar alguna pista, però seran mínimes. En principi, el parc del Garraf, Olèrdola i també del Foix, que el pla d'ús públic el comparteixen els tres parcs, poques pistes es limitarà al pas de vehicles que les que ja fins ara ja tenen una limitació.
I algun aspecte més del pla d'ús públic que com a mínim posi sobre paper, o alguna cosa que no estigui encara sobre paper, o que canviï de manera més o menys destacada el que s'ha fet fins ara?
Hi haurà la confecció d'unes ordenances, que seran les normes que els visitants han de seguir a l'hora de visitar el parc. Aquestes normes estaven recollides al text normatiu, ja ho has comentat tu, ara quedaran recollides en un document molt més concret i tindrà un règim sancionador, que fins ara algunes de les normes que nosaltres proposàvem als visitants eren només una indicació, no hi havia al darrere una possible sanció. Tampoc no ens ho plantegem nosaltres com un tema que hàgim d'anar perseguint el visitant. Insisteixo que la grandíssima majoria de visitants del parc tenen un comportament correcte, bo. El que sí que nosaltres no volem és que precisament els visitants que tenen el comportament bo siguin els que en definitiva reben les conseqüències dels que no el tenen tan correcte. Aleshores, el que si en algun moment cal, doncs aprofitarem el règim sancionador d'aquestes ordenances.
La potestat sancionadora continuarà sent dels guardes?
Els guardes i els agents de l'autoritat de l'entorn del parc podran sancionar seguir les ordenances i podran sancionar els visitants o quan convingui, sí.
Una curiositat, se sanciona molt?
No, la majoria, la població amb una indicació, amb una recomanació en té prou i de sobres i fins i tot agraeixen la informació que se'ls pugui aportar. I nosaltres sempre recolzem aquest camí. El que tampoc no volem passar és d'il·lusos i això, no? O sigui, d'alguna manera el que hi ha responsable no necessita les ordenances i el que és més barrut és el que se n'aprofita de la circumstància i se n'aprofita i no segueix les indicacions. Llavors, en alguns casos, doncs caldrà. És que hem vist que és necessari.
Doncs ja ho saben, és aquest nou pla d'ús públic que està elaborant el parc del Garraf, Olèrdola i el Foix. S'està fent conjuntament entre les tres àrees, entre les tres zones protegides, i que ara mateix es poden també descarregar de la pàgina web de la Diputació, dels Parcs Naturals, per consultar i, si volen, participar en aquest procés d'elaboració, perquè el que ens comentava Josep Canals, d'aquí uns dies probablement es farà una convocatòria amb entitats de la zona, de l'àrea d'influència del parc, per poder explicar i per poder rebre aquests inputs que puguin venir d'aquestes entitats a l'hora d'elaborar aquest pla d'ús públic. És un dels temes dels que hem parlat avui. L'altre, ja ho saben, això, el Viu al Parc, el nou programa el nou programa, 15 edicions, de nou no en té res, però comença una nova edició d'aquest programa d'activitats a l'entorn del Parc Natural, que acabarà el mes de novembre, que inclourà una festa major del parc, un concurs de fotografia, la nit d'astronomia i alguna altra història que també hem estat repassant al llarg d'aquests minuts. D'aquí un temps, quan torni a venir Josep Canals aquí, probablement aquest pla d'ús públic del qual hem estat parlant, probablement ja podrem donar encara més detalls sobre on comença, on acaba i què tanca. De tota manera, com dèiem, hem pogut conversar durant aquests minuts amb el tècnic d'ús públic Josep Canals. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I a tots vostès, fins ara.
Ens acostem a les 11. Ha estat el nostre primer espai dedicat al Parc Natural del Garraf. Els primers dimecres de cada mes tindrem un dels responsables del parc, en aquest cas el senyor Josep Canals, el responsable d'ús públic, ha estat amb nosaltres. En 5 minuts tornem. Sitges ha estat la seu del Congrés Advantage. És, en aquest cas, una de les podem dir així, perquè en el fons ha estat una celebració, aquesta convenció que ha suposat un doble benefici per Sitges, l'impacte que ha significat la celebració d'un congrés d'aquest volum, el Consorci Britànic d'Agències de Viatges Independents i, per altra banda, també algunes altres propostes de l'Agència de Turisme. En parlarem d'aquí uns moments amb la seva directora, Montse Arnau, i en aquesta tercera hora de programa en Pitu Valera ens comentarà, com no, els resultats esportius del cap de setmana. En 5 minuts ens hi posem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.